Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 6 de juliol del 2024. Som a principis de juliol i, com cada any, toca anar fins a Pradell per gaudir del Festival EVA. Durant tot el cap de setmana, el poble s'engalana per acollir aquest festival de narració i tradició oral que el converteix durant 3 dies en el centre cultural de la comarca. Espectacles, presentacions de llibres, actuacions musicals, exposicions... És una bona oportunitat per acostar-vos-hi i gaudir una mica de la cultura. A més, enguany, el festival està de celebració, ja que fa 15 anys des que va arribar a Pradell, fet que converteix l'edició d'enguany en encara una mica més especial. Des d'aquí us animem a anar a Pradell, passejar pels seus carrerons guarnits per l'ocasió i disfrutar de tot el conjunt d'activitats que s'hi organitzen. Nosaltres, en l'informatiu d'avui, donarem gran protagonisme a l'EVA, ja que podrem escoltar l'entrevista que han fet a la seva directora, la Jordina Biosca. Abans, però, ens farem ressò d'altres qüestions, com per exemple que els fons de transició nuclear del 2023 s'acabaran de pagar al mes de novembre, o que el 24% de la població del Priorat és pensionista. Així mateix, repassarem les dades de l'atur del mes de juny. Avui també us explicarem que els cellers de la zona nord de la DEO Montsant han creat una associació per promoure les particularitats dels seus vins i que l'Oficina Jove ha tancat el curs escolar amb una important presència als instituts prioratins. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Els municipis que formen part de l'àrea d'influència de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs poden demanar fins al proper 12 de juliol els recursos pendents del Fons de Transició Nuclear de l'any 2023. Es tracta de 53 milions d'euros que es distribuiran entre els 96 municipis beneficiaris del Penta 1 i Penta 2 de les centrals nuclears. Aquests diners serviran per finançar projectes de transició energètica, promoció econòmica i generació de llocs de treball a les zones afectades pel tancament de les centrals. Aquest fet suposarà l'atorgament de la totalitat dels 83 milions d'euros que els corresponen d'acord amb la llei vigent. Amb aquest últim repartiment es completa la distribució de 2023 per als municipis, que implicarà un ajut de més de 2 milions d'euros per als 18 municipis ubicats al Penta 1 i de 453.000 euros per als 78 municipis ubicats en el Penta 2. El secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, va explicar que la previsió és que el pagament es faci al mes de novembre i va recordar que amb aquests recursos volen que es generi activitat econòmica alternativa al tancament de les nuclears. L'objectiu dels fons de transició nuclear és donar resposta a l'impacte del tancament que comportarà la desaparició d'una mitjana de 3.000 llocs de treball directes i incidirà en el teixit econòmic dels municipis del Priorat, el Baix Camp, el Montsià, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, les Garrigues i el Segrià. L'atur va augmentar al Priorat en 4 persones durant el mes de juny. Actualment hi ha 297 persones sense feina a la nostra comarca, el que representa una taxa d'atur del 6,95%. Per municipis on l'atur puja d'una manera més destacada és a Falset, on fins a 12 persones es van quedar sense feina. En canvi, l'atur baixa a Marçà en 3 persones i a Capçanes, Margalef, El Marroig i Porrera en 2. Falset, en tant que és el municipi més gran de la comarca, és el que concentra més persones en situació d'atur, en total 104. Els segueixen Marçà i Cornudella amb 29 i el Marroig amb 19. A la banda contrària hi trobem el Lloar amb 2 persones en situació d'atur i la Morera i Margalef amb 3. La Figuera, Poboleda, la Vilella Alta, Gratallops i la Torre Fontaubella en tenen 4. Si ens fixem en la taxa d'atur registrat, però, els municipis que tenen un percentatge d'aturats més elevat són Margalef, amb un 12,5%, i Marçà, amb l'11,76%. La resta de municipis se situen per sota del 10% i destaquen Poboleda, amb el 3,33%, Ulldemolins, amb el 3,61%, i la Morera, amb el 3,85%. En el conjunt de Catalunya s'ha registrat durant el mes de juny un descens de l'atur de 5.816 persones, el que deixa el nombre de persones en atur registrat en 324.966. El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social ha pujat en 26.348 persones de mitjana, el que implica que ara hi ha 3.800.000 persones afiliades a Catalunya. En termes interanuals s'ha produït un augment de gairebé 90.000 persones, el que significa un increment del 2,4%. Un 24% de la població del Priorat és pensionista. Així ho evidencien les dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya referents a l'any 2023. Concretament, al Priorat hi havia l'any passat 2.245 persones que percebien una pensió. D'aquestes, 1.138 eren homes i 1.107 dones. En el conjunt de Catalunya, el nombre de pensionistes equival al 19,5% de la població, però aquesta proporció varia força segons la comarca de residència. Els percentatges més elevats són els del Berguedà amb el 27,7%, el Ripollès amb el 27,3% i la Terra Alta amb el 27,1%. El Priorat és la sisena comarca amb el nombre més elevat de pensionistes. A l'altra banda, hi trobem la Cerdanya amb un 14,5% de pensionistes, l'Aran amb el 15,1% i l'Alt Empordà amb el 15,8%. Si ens fixem en l'import percebut en termes mitjans pels pensionistes, aquest ha augmentat un 1,3% a Catalunya en relació al 2022 i també ho ha fet a totes les comarques. Destaquen el Pallars Sobirà amb un increment del 2,5%, el Priorat amb el 2,3%, Osona amb un 2,1% i les Garrigues amb el 2%. Malgrat tot, el Barcelonès continua sent la comarca on l'import brut mitjà percebut pels pensionistes és més elevat, amb 1.548 euros de mitjana, un 7,7% superior a la mitjana catalana. El segueixen el Tarragonès i el Baix Llobregat amb 1.481 i 1.474 euros, respectivament. En canvi, els residents a la Terra Alta perceben l'import més baix de Catalunya, 1.043 euros, un 27,4% inferior a la mitjana catalana. A continuació, hi trobem les Garrigues, el Montsià, la Noguera i el Priorat, on els pensionistes de la nostra comarca perceben un import mitjà de 1.136 euros. Una desena de cellers de la zona nord de la DO Montsant han constituït l'associació Montsant Nord, amb l'objectiu de promoure les particularitats dels vins que s'elaboren en aquesta zona, la més fresca de la DO. Tots elaboren els seus vins amb raïm provinent exclusivament d'aquesta zona i ara volen donar a conèixer les particularitats que té aquesta zona en diferència a la resta de zones de la denominació d'origen. Els socis inicials són l'Agrícola d'Ulldemolins, el celler cooperatiu de Cornudella, el celler de l'Era, el celler Gritelles, celler Noguerals, celler Ronadelles, celler Serra Major, Cingles Blaus, Clos Maria i la companyia vitícola Sileo, tots ubicats a Cornudella, Ulldemolins, Siurana o Albarca. Viticultura d'alçada, aposta per varietats autòctones i vinificació de mínima intervenció són els trets característics i definitoris dels cellers que formen part d'aquesta associació. Les seves finques es troben situades a altituds d'entre 400 i 800 metres sobre el nivell del mar i les singularitats orogràfiques de la Serra de Montsant i la Serra de Siurana creen un microclima que protegeix les vinyes de la brisa marina per afavorir una bona maduració i un equilibri perfecte del raïm. En aquestes finques es treballen fonamentalment varietats històriques a la zona, com són les garnatxes i les carinyenes, que creixen en sòls diversos com ara la llicorella, la roca calcària i l'argila, i que confereixen al raïm unes característiques diferents i particulars. Els resultats són uns vins amb gran frescor, que conserven molta acidesa, amb una concentració de tanins molt fresca que permet un envelliment de molt llarga durada. La nova associació compta amb el suport de la DO Montsant i els que la conformen confien que serveixi perquè altres zones de la DO puguin unificar els seus esforços per tal d'ajudar a difondre millor els seus vins. L'Oficina Jove del Priorat ha participat durant el curs escolar 2023-2024 en la realització de diverses accions als centres de secundària de la comarca amb l'objectiu de donar-se a conèixer i fer arribar els seus serveis als joves de la comarca. Vora 500 alumnes han participat en les activitats que s'hi han organitzat. Sens dubte, el projecte més exitós d'aquest curs escolar ha estat el que s'ha realitzat simultàniament als dos centres de secundària per treballar l'educació sexual. Sota el títol Sexibilitzat Jove, s'han dut un total de 48 sessions dinamitzades per una educadora sexual als dos instituts prioratins. També s'ha dut a terme la Carpa al Pati, que consisteix en donar a conèixer l'oficina jove del priorat, sensibilitzar l'alumnat i fer prevenció sobre diferents temàtiques mitjançant la instal·lació d'una carpa informativa a l'hora de l'esbarjo. Al llarg del curs s'han abordat qüestions com la salut mental, l'erradicació de la violència vers les dones, el consum responsable, el racisme, la pau, la salut sexual o el tabac. Durant aquest curs també s'ha dut a terme per primer cop una trobada de delegats i delegades dels dos centres educatius, amb l'objectiu de conèixer, crear vincle i tractar assumptes d'interès compartit. També s'han organitzat activitats per als alumnes de la unitat d'escolarització compartida, el taller de Falset. Pradell de la Teixeta torna a vestir-se de gala aquest cap de setmana per acollir el Festival EVA, l'Enveu Alta, que enguany arriba ja a la seva 15a edició al municipi prioratí i a la 20a al Penedès. Com sempre, ens fa molta il·lusió parlar-ne amb la seva directora, la Jordina Biosca. Bon dia, Jordina.
Hola, molt bon dia a tots.
Es diu molt ràpid que ja fa 15 anys que l'EVA va arribar a Pradell.
Doncs sí, ha sigut com un buf, una cosa allò pim-pam, però 15 anys, estem molt contents i volem fer una gran celebració, sí, perquè ho diré tots plegats.
Uh-huh. Com han anat aquests 15 anys? Quin balanç en feu?
Mira, jo diria que el balanç és una mica com gestionem l'EVA sempre i com ha funcionat sempre tota la proposta, no? És una cosa com molt progressiva, molt d'anar calant, molt d'anar entrant i de teixir precisament el que és el nostre lema enguany, aquestes sinergies i aquesta complicitat entre les persones i els territoris i la cultura, òbviament, que és el nostre eix, el nostre pal de paller. I jo diria que es consolida com un festival que, com t'ho diria, que és adult ja, és un festival que té les arrels molt ben assentades i que té tota una sinergia de funcionament i de públics que ja funciona sol, en certa manera. Per tant, a mi em fa molt feliç perquè és com que s'ha generat una gran família territorialment entre Penedès i Pradell i que es vincula també, perquè no estem ni desenganxats ni l'un fa la cosa al marge de l'altre, sinó que l'hem sostingut durant aquests 15 anys conjuntament i trobo que és una cosa molt bonica.
Uh-huh. Explica'ns una mica com va ser aquesta arribada a Pradell, com va anar tota l'arribada de l'EVA a Pradell?
Mira, l'arribada jo ho he explicat moltes vegades, però és un tema com molt bonic que fa molt bé de recordar. Jo vaig anar a fer un bolo, me'n recordo que era l'any commemoratiu de la Mercè Rodoreda, em sembla, i vaig anar a fer un bolo, devia ser el 2009, por ahí, i la Rosa Gairal, que m'havia contractat per anar a Pradell a fer l'espectacle, em va dir, diu, això que fas tu està molt bé. Dic, bueno, si vols organitzem un festival. Diu, vinga, va, parlant-ne. I a partir d'aleshores, i així va ser. Així de fàcil, òbviament reunions, es va obrir el poble, perquè no oblidem que Pradell, sense el teixit local i la sinergia local dels habitants de Pradell, no funciona. No és una cosa estrictament administrativa, sinó que és una cosa vinculada al poble. A partir d'aquí es va obrir el tema de programacions, el tema de decoracions, el tema de compartir el festival i treballar-lo no només com a espectadors, sinó també com a gestió, no? com a productors, en certa manera. I així va ser. Uh-huh. Així va ser,
encara. Enguany, com hem dit, se celebra els 15 anys de l'EVA Pradell, però no és l'única efemèride que celebreu, ja que el Penedès ha celebrat la 20a edició.
Sí, ja, clar, ja veníem rodats, diguéssim, quan vam aterrar a Pradell ja veníem rodats, i va ser com un... ja portàvem bastanta sinergia i, per tant, va ser com relativament fàcil. Pradell, el format de Penedès és molt diferent. A Penedès fem 3 setmanes amb 75 espectacles, per tant, és una atomització territorial bastant considerable, i a Pradell és més concentrat en 3 dies. Però sí, tenim aquesta efemèride, i a més tenim l'efemèride de l'EVA 354, que fa 10 anys, que és el nostre voluntariat lector, que també participa des de fa uns quants anys ja a Pradell directament, i tenim efemèrides que serien estrictament de Penedès, com els 10 anys d'espectacles de cementiri, que ja portem 10 anys doncs, fent espectacles dins dels cementiris, i ara et diria, em sembla que encara me'n deixo alguna, però bueno, en tot cas, sí, són efemèrides grosses que trobo que vaja, ens plantegem tots de que mereixen una gran celebració. I això ho hem fet a través, i ara m'anticipo una mica potser alguna pregunta, a través de l'exposició que hem organitzat que se'n diu La Casa de l'EVA. Una exposició que aquest dijous a terra directament a Pradell ja, amb muntatge, i que la gent veure aquests 15, 20 i 10 anys del festival en diferents modalitats i diferents branques de tot el que s'ha fet. I penso que és molt bonic perquè, a més, donem l'opció l'últim dia de festival d'emportar-se cadascú un bocinet d'aquesta exposició cap a casa, i ho farem a tall de subhasta, una cosa molt divertida i molt, molt amena, que també tenim la subhasta per internet, però ho farem en directe amb la Maria Nicolau, la cuinera que ve a participar aquest any al festival.
Mm-hmm. Sí, te m'has anticipat una mica les preguntes, però no passa res, canviarem l'ordre, no passa res. Parlaves d'això, no? Aquesta és una de les dues exposicions que hi haurà aquest cap de setmana a l'EBA de Pradell. Llavors hi haurà el que també es podrà visitar durant tot el cap de setmana, són els telèfons de Papaseit.
Exacte, això ja està muntat, tant els telèfons de Papaseit de Pradell com els telèfons narratius de l'EBA que els tenim a la biblioteca de Falset. Nosaltres treballem molt en territorialitat, per tant el que volem és que la gent pugui accedir a tot aquest món d'oralitat, que puguin accedir-hi d'una manera diària, no tant que sigui una cosa estrictament que dius és que només obren l'exposició dos dies. Aquestes exposicions ja fa dies que estan muntades i per tant es poden anar a veure tant a la biblioteca de Falset com la de Pradell, i la de Papaseit és per l'any commemoratiu que fem aquest any de Joan Salvat Papaseit, i la dels telèfonos de l'EBA, els telèfonos narratius, són els narradors que han anat venint durant aquests 20 anys, que ens aporten la seva veu i fan un petit text, una rapsòdia o una glosa o un romanço o una narrativa, estrictament perquè la gent puguem seure tranquil·lament i escoltar allò que ens explica l'altre, no? I això són les dues exposicions que tenim ara a les biblioteques, i l'altra és la de la Casa de l'EBA, que és la que parlàvem, que és la que explica aquests anys d'aquesta trajectòria de 20 i 15 anys del festival.
Uh-huh. L'EBA en si a Pradell s'inaugura el divendres. Explica'ns una mica aquesta programació, què hi trobarem durant aquests tres dies que hi haurà l'EBA a Pradell.
Mira, dir-te que primerament l'inauguració sempre la fem conjuntament, aquests darrers anys ha anat així, amb el Centre Quim Soler Literatura i el Vi, i per tant fem un inaugural que va vinculat al Quim Soler, que ens proposen i treballem conjuntament amb l'associació d'aquí el Priorat, que és un espectacle de cançons traduïdes excepcionalment bé del George Brasens al català, que ho fan el Miquel Pujadó i el Ferran Frauca. És un apartat musical, que comencem aquesta inaugural amb l'apartat musical, però si et parlo estrictament de narrativa, tenim gent molt potent enguany i molt divertit tot. Tenim a l'Esperanceta de Casa Casia, que ja feia anys que la perseguíem que pogués venir, que ve directament del Pallars, que és molt irreverent i es posa molt amb el públic, però és molt amena i posa molts continguts sobre la taula. Això seria un apartat del divendres. I després, dissabte, estem molt contents de poder tenir la Paula Carballeira, que és Premi Nacional de Dramatúrgia 2023, que també feia molts anys que la seguíem perquè pogués venir a Pradell, que l'havíem portat a Penedès, però no ens coincidien dates per Pradell, i finalment la tenim a Pradell, amb dos espectacles, perquè també fem una tres bandes aquest any. Tenim l'Almudena Francesc, que ve de València, tenim el Fèlix Albo, que ja és conegut també d'altres anys a Pradell, que ens encanta i que també té una narrativa molt, molt dinàmica. Segueixo, amb els narradors?
Sí, sí,
sembla?
Sí, endavant, sí. Endavant.
Aquest seria tot l'apartat més d'adults. Tenim l'Amont Mas, que ens ve fer familiar, que ens agrada molt, l'Amont Mas. Jo, de fet, diria que és de les millors narradores ara mateix per familiar que tenim a Catalunya. Tenim l'Almudena, també, que és la que ja hem anomenat per adults, però la tindrem també per familiar el diumenge. I tenim, a veure, que aquí acabo de donar tres toms ara mateix. Bueno, després ja aniríem cap a l'apartat més de text, que seria amb la Roser Bernat, que l'hem convidada aquest any a parlar del seu Lo mig del món. I també tindrem lectures en veu alta de Lo mig del món, a partir d'aquest apartat dels lectors de l'EBA 354 que et comentava, que són el voluntariat lector que tenim dins del marc del festival, no? I com a música, sí, te'n faig una breu ressenya.
Sí, sí.
Doncs tenim tres temes interessants, l'inaugural que ja n'hem parlat, amb música de George Brasens. Tenim Mirabel, que és un grup de danses i cançó occitana, que és un grup que té molta trajectòria, que toquen molt bé, que ja els hem tingut també a Penedès, i que a més faran, entre cometes, classes de ball per tothom qui vulgui accedir a pista i ballar directament durant el migdia del dissabte, perquè els farem el dissabte. I el diumenge tenim un espectacle que és producció del festival en veu alta i que vam demanar amb tres músics del Penedès, amb dos Víctors i un Miquel, de fer un espectacle de cançons que ja diríem que ja són populars perquè estan dins l'imaginari popular català, però que es corresponen amb encant d'autors, ja siguin la Guillermina Mota, el Pau Riba o l'Ovidi Montlló, però versionades de manera diferent, com sempre les hem pogut escoltar. I jo penso que serà un concert molt bonic, que de redescobrirem cançons o recuperarem cançons que potser d'artistes que tots tenim molt coneguts i reconeguts, però que potser s'han quedat una mica al calaix algunes, d'altres no, que són molt més vistoses o són més populars en aquest sentit, i que les podrem dar de la mà del Víctor Martín, que ha estat sempre molt vinculat al festival i ens fa molta il·lusió poder-lo proposar també com a espectacle, no? Això seria l'apartat musical.
I com deies també, no? Ja mos ho has mig avançat abans, no? També hi haurà una xerrada de la Maria Nicolau, que a banda de fer lo de la subhasta de l'Eva, també farà una xerrada.
Sí, la Maria ens agrada molt el discurs que té i ens agrada molt com el fan, és molt bona comunicadora. Ja la teníem al cap i li fa molta gràcia també, està molt contenta de poder venir per ell i en dia del tema de la subhasta li ha fet molta gràcia, però abans ens farà el que és una xerrada dels seus llibres, i més que dels seus llibres, d'ella, com viu la cuina, com viu la qüestió social al voltant de la cuina, la qüestió dels àpats, la qüestió del quilòmetre zero, la qüestió del producte, que penso que hi haurà qui no hi estarà d'acord o més o menys, és igual, però sí que el discurs és molt interessant i que s'ha de poder escoltar i potser reflexionar amb tot aquest món culinari que sembla que ha entrat dins les cases ja no tant a través dels fogons, de vegades, sinó a través d'internet o de les televisions, no? I que la Maria ens faci la seva exposició. Per tant, tothom convidadíssim amb aquesta cloenda de luxe que tindrem amb la Maria Nicolau, la seva xerrada, i després doncs la cloenda amb la subhasta d'aquests objectes de l'exposició de la Casa de l'Eva.
Ja sé que cada any te pregunto el mateix i potser em mataràs, però encara no us plantegeu aquesta expansió amb els pobles prioratins, com passa, per exemple, el Penedès?
Bé, cada territori té la seva singularitat. El nostre cap i casal, diguéssim, que és Pradell. Això també és un tema que s'hauria de negociar, en tot cas, amb Pradell, i veure també si nosaltres com a festival tenim la capacitat d'assumir un creixement que pogués derivar en alguna cosa semblant a Penedès, perquè és molt i les coses s'han de fer ben fetes. I tot i que sí que és veritat que fa uns quants anys que hi ha com un ronron a sota de poder portar a terme aquesta expansió, aquest creixement, bueno, jo penso que s'ha de pensar molt per fer-ho d'una manera molt sostinguda i no perdre l'entitat també que tenim ara mateix amb l'Eva Pradell, no? Per tant, és un tema que està sobre la taula, ja el anirem treballant, ja s'anirà veient, a veure què passa. Mm-hmm. També s'hauria de veure què diuen els altres municipis del Priorat, vull dir que a mi tampoc no m'han trucat a la porta, saps, directament.
Sí, clar.
Aquí sempre la gent xerrem molt o hi ha coses que van corrent que no saps d'on han sortit, però fentment tampoc no hi ha hagut cap gestió, es pensa. És una cosa que es pensa, de moment. Bueno,
allà. I ja per acabar, i pensant en tots els nostres oients, per què cal anar a l'Eva de Pradell?
Mira, cal anar a l'Eva de Pradell perquè hi ha aquesta cosa tan bonica del teixir. Del teixir, que és el nostre lema d'aquest any, però que de fet és una cosa que venim fent i que el Priorat es fa molt, que a mi és un dels ganxos que m'han portat sempre al Priorat, de teixir aquestes sinergies i teixir aquesta complicitat i de retrobar-nos amb la gent i de compartir, no compartir només el fet d'anar a veure un espectacle, sinó l'abans, el després, el durant, el cotxe del trajecte, després a les xarxes, qui vulgui implicar-se amb les xarxes, i de sostenir aquest record i aquesta comunitat. Penso que és una cosa molt bonica, i Pradell, a diferència de Penedès, i això sí que ho té Pradell que li marca un diferencial, és que té aquesta concentració de 3 dies i que ho fa molt més intens. Tot i que la comunitat del festival ja és molt àmplia i molt gran per tot arreu, no? Però sí que és veritat que és com fins i tot una concentració per nosaltres mateixos, els que treballem i organitzem el festival, quan anem a Pradell. I això ha derivat en que no hi hagi un, com t'ho diria, un buit entre els dos territoris ni les persones, sinó que hi ha una línia que ens uneix amb aquest teixit que de vegades fa onades i fa un dibuix en fa un altre o d'un color d'un altre, no? Però que ens fa estar complementats, si més no, i que ens uneix, el nucli seria l'Eva Pradell. Per tant, jo convido tothom a venir per això, perquè és una cosa bonica i perquè els espectacles són bons, perquè d'això ja ens en encarreguem des d'organització, per tant la qualitat ja està assegurada, i perquè hi ha tota aquesta qüestió de convivència i de teixit social. L'altre dia, ja acabo, ja no et foto més el rotllo, però l'altre dia parlava amb una persona que té un càrrec de rellevància en qüestions de comunicació, i em deia, diu, abans em deia win-win, ara se'n diu win-win, no? Que tu hi guanyes, jo hi guanyo. Sempre se n'ha dit teixir complicitats, i és veritat. Si tenim xarxa, els problemes són menys gruixuts, i si tenim xarxa, la convivència i el fer i el treball són més fluïts i són menys feixucs també. Per tant, és importantíssim sostenir això. No ens ho hem de mirar només com un bolet de 3 dies com un consum de cultura, sinó que va molt més enllà. I és important, i sobretot en els moments que venen, que no ens divideixin gaire. Units tenim més força.
Bé, doncs, Jordina, moltes gràcies, com sempre, per atendre la trucada de Ràdio Falset. Que vagi molt bé aquests dies per Pradell i que l'Eva segueixi sent un èxit durant molts anys més.
Moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres.
Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Després de les tempestes del diumenge, que van deixar unes quantitats moderades i en alguns casos també bastant importants, la situació durant la setmana ha estat bastant tranquil·la, amb temperatures en principi bastant fresques, a poc les temperatures s'han anat recuperant, i per aquest cap de setmana la situació té una tendència a inestabilitzar-se una mica, en possibilitat ja que avui a última hora puguin aparèixer algunes tempestes, i per demà aquestes tempestes tenen una tendència a augmentar, si bé no tindran massa importància, i seran doncs, més aviat tempestes d'estiu que deixen poques quantitats d'aigua. Una situació que també ens portarà una pujada a les temperatures i, en definitiva, una situació ja típica del mes de juliol en què la calor comença a ser important, si bé fins ara no ens podem queixar perquè han estat calor moderada en el millor dels casos. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 2003, hi havia una intensa pedregada a Morella que va deixar 83 litres per metre quadrat.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.